Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
El tècnic de telefonia, Jordi Lanuza, és el principal sospitós d'haver matat Amparo Soler al seu pis del carrer Acadèmia de Lleida el 17 de febrer del 2017. La dona ha mort de 4 ganivetades al coll. La policia creu que ell és l'única persona que ha pogut entrar al pis de l'Amparo, de 61 anys, perquè tots dos havien quedat que Lanuza hi aniria aquella tarda a connectar-li l'ordinador a la xarxa Wi-Fi. De moment, no han trobat cap prova que l'incrimini. Els investigadors intenten esbrinar si Lanuza té l'ordinador Lenovo que ha desaparegut de casa l'Amparo i que demostraria que el tècnic de telefonia va entrar al pis de la víctima.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui acabarem el cas del carrer Acadèmia de Lleida i us n'explicarem un altre que va passar a la Catalunya Nord. Primer anem a Lleida. El tècnic de telefonia diu que és innocent, però la seva versió no quadra amb el que expliquen els testimonis i el que revelen les càmeres de seguretat. Encara no se sap on és l'ordinador de l'Amparo, que la policia no troba enlloc, ni quina ha estat l'arma homicida, i això dificulta la investigació. Els petits detalls i el nom Lanuza seran molt importants. Després anirem a Ribes Altes, a la Catalunya Nord, on el 2010 un prestigiós metge de l'Hospital de Perpinyà és assassinat mentre esmorza tranquil·lament al jardí de casa seua. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
En el capítol anterior vam explicar que els Mossos s'havien endut la bossa d'eines del Jordi Lanuza perquè buscaven l'arma amb què s'havia comès el crim. Volen veure si a alguna de les eines li falta un petit fragment metàl·lic com el que han trobat al pis de la víctima, afilat i lleugerament corbat. Pensen que potser correspon a unes tisores professionals d'electricista. Però els investigadors regiren de dalt a baix la bossa que porta Lanuza per anar a treballar i no tenen sort. No hi ha cap eina on pugui encaixar el fragment metàl·lic localitzat al costat del cadàver de l'Amparo. La policia se centra en l'ordinador. El jutge ha donat autorització perquè els agents escorcollin el domicili de Lanuza. Si hi troben l'aparell, serà la prova que l'instal·lador va entrar al pis de l'Amparo. Recordeu que ell diu que no hi va arribar a entrar, que va trucar a la porta de la víctima i que, com que ella no va obrir, va marxar tal com havia arribat. A les imatges se'l veu que entra a l'edifici amb una motxilla de color blau penjada a l'esquena i quan marxa, a les 3 i 4 minuts de la tarda, se'l veu amb la mateixa motxilla i, a més, una funda de portàtil que a l'entrar no duia. El sospitós tenia l'ordinador a casa?
L'ordinador no el vam localitzar. A la diligència d'entrada de perquisició que van fer al seu domicili, no es va localitzar l'ordinador.
Els investigadors no tenen cap prova definitiva per inculpar-lo, però creuen que tenen prou indicis i no volen esperar més. El 7 de juny del 2017, prop de 4 mesos després de l'assassinat de l'Amparo, la policia el deté. L'arresten al seu pis al carrer Juli César de Lleida.
Quan se fa la policia procedeix a la detenció de Jorge Lanuza, com a investigadors, els companys de científica li recullen el seu perfil d'ADN. I és, aquest perfil d'ADN es comparteix amb l'Institut Nacional de Toxicològic perquè es pugui fer la comparativa de perfil genètic.
Les restes de sang trobades al lavabo i al rotlle de paper de vàter són de l'Amparo i no s'ha pogut obtenir un perfil genètic de les restes que hi havia al seient de la furgoneta que conduïa el Jordi aquell dia. Els investigadors esperen tenir més sort amb els esquitxos de sang de les butxaques del darrere dels pantalons de la víctima, que confien que continguin l'ADN de Lanuza. El principal sospitós compareix davant del jutge ara ja com a investigat. Aquest que sentireu és el seu advocat a la sortida de la compareixença.
S'ha declarat inocente, ha dicho que no hay nada de todo esto, que no tiene ninguna relación con los hechos y que por el momento, como está todo al inicio de la investigación, se acogía a su derecho a no declarar.
El jutge l'envia a la presó per evitar que pugui destruir alguna prova, com l'arma del crim i el portàtil, que encara no s'han trobat. Finalment, arriben els resultats de l'anàlisi de les taques de sang dels pantalons de l'Amparo.
I en aquest cas va ser positiu i va ser la prova irrevocable de la seva autoria. L'escenari, a més, era sang i la sang es troba a la roba del cadàver. Vamos.
L'informe de l'Institut Nacional Toxicològic és clar i determina que la sang dels pantalons de l'Amparo és del Jordi Lanuza. Però això no quedarà aquí.
Crims. Per què matem?
El judici contra Lanuza pel crim de l'Amparo Soler es fa a l'octubre del 2019, més de 2 anys i mig després del crim. Lanuza s'ha negat a declarar durant tota la fase d'instrucció. El judici afirma que si hi havia sang amb el seu ADN als pantalons de la víctima era per una hemorràgia nasal que va tenir quan instal·lava la fibra, el 13 de gener, 1 mes i 4 dies abans de l'assassinat.
El día que yo estuve realizando la instalación, ya llevaba un tiempo en el cual tenía unos problemas de hemorragias y de cosas, y esta señora, precisamente el día que yo estuve realizando la instalación, sí que me ayudó a parar una hemorragia y yo tuve contacto con ella.
Lanuza explica que quan va tenir l'hemorràgia, l'Amparo el va ajudar a moure un moble i que per això la dona es devia tacar de sang. La sentència no hi dona credibilitat.
Tal explicación no resulta compatible con el lugar en que se encontraba la mancha, bolsillo trasero, y las manifestaciones vertidas por los médicos forenses, donde explicaron que las manchas del pantalón no eran de las heridas de la víctima, mezclándose manchas perpendiculares y de proyección de arriba hacia abajo, lo cual resulta más compatible con el escenario de la agresión, estando posicionada ya en el suelo la víctima.
Havia passat més d'un mes, exactament, en la qual era una dada una mica insostenible. Bueno, de fet, nosaltres ho vam explicar així, que era insostenible perquè, a veure, aquesta senyora era una senyora molt neta, tant els forenses com els Mossos d'Esquadra van dir que la casa estava impecable, que no hi havia cap desordre, que hi havia una extrema neteja, amb la qual és una mica improbable que aquesta persona portés els texans durant un mes.
O sigui, que la sang dels pantalons de l'Amparo és de Lanuza i només pot ser del dia 17, el dia del crim. Jordi Lanuza segueix declarant-se innocent i en l'al·legat final es lamenta que està vivint una situació kafkiana. Pels investigadors, sempre ha sigut l'únic sospitós. La seva sang als pantalons de la víctima, les càmeres de seguretat que el mostren entrant a l'edifici després que algú li obri la porta de la finca amb el porter automàtic i els testimonis són elements clau. Sobretot el del veí del segon, que, si us recordeu, havia declarat que es va creuar amb un home que no coneixia de res a l'escala i que algú l'esperava al tercer perquè va sentir com es tancava la porta. El tercer és el replà de l'Amparo. L'arma del crim i l'ordinador portàtil de la víctima encara no han aparegut. La policia va fer gestions amb establiments de segona mà per saber si Lanuza se l'havia venut, però sense cap resultat. Els investigadors pensen que probablement se'n va desfer. Al jurat popular només li van caldre 24 hores de deliberació per emetre el veredicte.
Els jurats troben a la persona acusada, senyor Jorge Lanuza Rubinat, culpable per unanimitat d'haver donat mort a la senyora Amparo Soler Betés quan la mateixa no podia defensar-se.
La presidenta de l'Audiència de Lleida, Lucía Jiménez, dicta sentència. Catalunya Ràdio ho explica així.
Ara el tribunal fixa la pena, que és de 20 anys de presó, 5 mesos de llibertat vigilada i 80.000 euros d'indemnització. La fiscalia demanava 21 anys de presó i l'acusació particular 22 i mig. Marta Duró és l'advocada de la família de la víctima.
Estem molt satisfets, donat que érem l'única part que demanàvem una sentència per assassinat. A l'haver provat davant del tribunal del jurat que era un assassinat, doncs estem molt contents amb la sentència perquè s'ha fet justícia.
Acabem de sentir Marta Duró, de Duró Advocats, just després del judici. Diu que el jurat ha considerat Lanuza culpable d'un delicte d'assassinat i no d'homicidi, com volia el fiscal, perquè la víctima no es va poder defensar. L'advocada Duró hi afegia la circumstància de traïdoria. Argumentava que l'atac havia sigut inesperat i imprevisible.
Anava amb sabatilles, que portava les ulleres ficades i que, a més, una companya havia manifestat que solament se les ficava per quan tenia que treballar amb l'ordinador i, clar, estava esperant per a que la configurissin la red, que no van trobar signes de lluita i que no van trobar a la casa un objecte amb el que Amparo s'hagués pogut defensar. Això també és un punt important perquè veient les fotografies del lloc on se va trobar el cadàver, al davant tenia una prestatgeria, com una mena de biblioteca, i aquesta prestatgeria estava plena d'objectes que l'Amparo Soler hagués pogut utilitzar per defensar-se, des de bolis, qualsevol clips, qualsevol cosa que es pot tindre en una prestatgeria, marcs de fotos, hagués pogut utilitzar qualsevol cosa per defensar-se. Però el fet és que no li va donar temps. No va tenir la possibilitat de fugir de casa seva ni de cridar a l'escala, que la tenia al costat, ni a la galeria, ni al pati de veïns de la cuina, que hi havia una finestra, de trucar per demanar ajuda o auxili, de trucar per telèfon, de trucar al 112, de cridar. Em porta a la conclusió de que l'atac es produeix amb una celeritat tan bèstia que no té capacitat de reacció de cap mena.
Com és que l'Amparo estava tan confiada si només coneixia Lanuza perquè un mes abans li havia instal·lat la fibra òptica?
La senyora Soler era una persona poc sociable, molt reservada, que no rebia visites a casa seva pràcticament. I una amiga inclús va declarar en fase d'instrucció abans del judici que pensava que Lanuza li havia caigut bé, ja que Amparo Soler era aragonesa, tenia passió per Aragó, per món d'Aragó, el nom de Lanuza és aragonès, tenien una coneguda en comú i, dada sorprenent, Amparo anava a concerts de música al pantà de Lanuza. Llavors aquesta amiga explica que Amparo li devia explicar moltes coses de la seva vida personal, malgrat el seu caràcter molt reservat, perquè es devia crear un clima cordial i de confiança. Per aquest motiu, li explica que la seva mare està en una residència, que ella treballa al Departament d'Ensenyament, coincideixen que tenen una amiga en comú, en fi, una sèrie de dades que Amparo Soler no era una persona d'explicar aquest tipus de coses a un desconegut.
Només ens falta saber per què el Jordi Lanuza va matar l'Amparo.
Probablement és que allà devia haver diners i ell va aprofitar el moment, l'Amparo el va descobrir o el va enxampar mirant o agafant diners i va ser quan hi va haver el fatídic baralla que va acabar amb la mort de l'Amparo.
El 13 de febrer del 2017, a les 13:33 hores, Lanuza envia un WhatsApp a la seva dona dient-li que al BBVA li han aprovat un préstec de 10.000 euros per reformar la cuina. Pocs minuts abans, a les 12:41, l'Amparo li ha trucat per demanar-li que vagi a casa seva a connectar-li l'ordinador de la Wi-Fi. Han quedat que hi anirà el dia 17. Aquell mateix dia, quan l'Amparo ja és morta, Lanuza envia un missatge a la seva dona i el missatge és aquest.
El lunes probable que me dejen en el BBVA hasta 10.000.
Ja sabem que aquest crèdit no va existir mai, perquè la policia va accedir a les dades bancàries de Lanuza i al BBVA i aquest préstec no apareixia enlloc. Els investigadors també han comprovat que l'Amparo tenia una bona posició econòmica.
Clar, això també ho fem, ho demanem, dades bancàries de la víctima, val? I vam esbrinar que hi havia reintegraments de quantitats de diners bastant altes i que no hi havia un destí, no vam saber a què destí, per la qual cosa el més probable és que els diners en metàl·lic estiguessin al domicili.
Lanuza va pagar la cuina en tres terminis, 4.000 euros el 8 de febrer del 2017, 5.678 euros el 20 de febrer, tres dies després de l'assassinat de l'Amparo, i 4.100 el 20 d'abril. Lanuza no va saber justificar mai d'on havien sortit els diners, i l'informe econòmic dels Mossos va concloure que era impossible que l'acusat hagués estalviat 16.000 euros. Lanuza va presentar recurs a la sentència, però el Suprem la va confirmar. L'Amparo Soler vivia al carrer Acadèmia de Lleida i el Jordi Lanuza al carrer Juli César. 500 metres de distància separaven la víctima i el botxí, 6 minuts a peu. Els va acostar la xarxa wifi i una paraula, Lanuza, que a més de cognom és el nom d'un poblet d'Aragó que l'Amparo adorava. Per cert, sabeu què va fer el Jordi Lanuza la tarda del crim? Després d'anar a buscar la filla a l'escola, va anar a la perruqueria on treballava la seva dona i es va tallar els cabells. I ara anem a Ribes Altes, a la Catalunya Nord, a prop de Perpinyà. You
want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta. De juliol del 2010, Ribes Altes, Catalunya Nord. Un prestigiós metge que treballa a l'Hospital de Perpinyà mor abatut per tres trets al cap mentre esmorza al jardí de casa seva. La policia no triga a detenir un home que de seguida ho confessa tot. El mateix jutge que el declara culpable assegura a la sentència que l'home que està condemnant és un bon home.
El Codi d'Hammurabi és un dels conjunts de lleis més antics que s'han trobat, escrit l'any 1750 abans de Crist a l'antiga Mesopotàmia i que, per cert, es pot visitar al Museu del Louvre de París, es basa en la llei del talió, per la qual el càstig imposat és idèntic al crim comès. Ull per ull, dent per dent. Malgrat que ara ens pot semblar un concepte de justícia aberrant, llavors va suposar una veritable innovació perquè era el primer intent de posar límit a la venjança. Al cas que us expliquem avui, la llei del talió torna a aparèixer milers d'anys després. Qui l'aplica passarà la història per ser un dels acusats més vells que hi ha hagut mai a França. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Ribes Altes és un poble del Rosselló, a la Catalunya Nord, situat a 10 minuts en cotxe de Perpinyà en direcció nord i al costat del riu Aglí. Tot i que no té més de 9.000 habitants, molts catalans del sud el saben situar perfectament al mapa perquè la història de Ribes Altes s'entrellaça amb la dels seus pares o avis. Durant l'exili del 39, a Ribes Altes, a mitja hora de la Jonquera, a una hora de Girona, hi va haver un camp de concentració on van anar a parar moltíssimes famílies catalanes. N'hem parlat amb el periodista Enric Calpena, director del programa de divulgació històrica d'aquesta casa, En Guàrdia.
Era una antiga caserna de l'exèrcit a Ribes Altes que les autoritats franceses van arribar a utilitzar un cop es va superar la primera fase a les platges d'Argelers i de Colliure, que va ser terrible. Doncs es va començar a instal·lar famílies d'exiliats en aquella zona.
No era un camp de concentració com el dels nazis, que són els que tots tenim al cap. Pràcticament no hi havia vigilància i la gent podia entrar i sortir, però passaven una penúria terrible. Gana, malalties, rates i, sobretot, molt de fred.
Hi va haver diverses epidèmies en el camp que es van emportar a la vida de molta gent. Mica en mica van anar millorant les condicions del camp i, tot i ser terribles, al final el camp va quedar prou reeixit com perquè es seguís utilitzant durant molts anys.
Ribes Altes es troba en una plana molt fèrtil plena de vinyes, amb el Canigó de fons.
Pensem que ara, perquè ho tenim des del Tractat dels Pirineus, que ens dona la sensació de que la Catalunya Nord és un fet separat, diguéssim, del Principat. Però realment la Catalunya que coneixem neix al voltant, a banda i banda del Pirineu. I, per tant, en aquest sentit, és una zona d'una immensa tradició dins de la història del país.
El 20 de juliol del 2010, un assassinat a Sant Freda va despertar el poble de Ribes Altes. Jean-Charles Mesmer i Karim Romano estaven esmorzant al jardí del seu mas, una casa de 400 metres quadrats amb piscina. Eren 3:15 del matí i a aquella hora encara no feia gaire calor. Quan van acabar d'esmorzar, la Karim es va aixecar, va disparar taula i se'n va anar cap a la cuina. Des d'allà, a través d'un finestral, podia veure el seu home, que encara estava assegut a taula. I llavors va sentir que parlava amb algú. Va aixecar el cap i va veure un individu amb la cara tapada plantat davant del Jean Charles. Ell no se n'havia donat fins que l'havia tingut allà mateix. Sentim com ho explica ella mateixa en un reportatge de Canal Crime, un canal francès de YouTube.
J'ai entendu dire Jean Charles, mais qu'est-ce que tu fais?
Vaig sentir que en Jean Charles deia, però què fas?
J'ai levé la tête et j'ai vu... Et là, j'ai entendu la première détonation.
Vaig aixecar el cap i vaig sentir la primera detonació.
J'ai pris le téléphone, je me suis réfugiée dans...
Vaig agafar el telèfon, em vaig refugiar en una habitació o al lavabo, ja no me'n recordo.
J'ai appelé la gendarmerie, j'ai entendu deuxième coup, j'ai appelé le SAMU.
Vaig trucar a la gendarmeria i vaig sentir el segon tret. Vaig trucar al SAMU.
J'ai attendu une minute.
Vaig haver d'esperar un minut i jo crec que va ser el minut més dur de la meva vida, perquè sabia que allà fora hi havia un drama.
Perquè jo sabia que hi havia un drama a l'exterior, doncs... Voilà.
Quan surt a fora, l'assassí ha desaparegut i el Jean Charles és a terra, abatut, enmig d'un bassal de sang. L'han assassinat a sang freda. Sembla gairebé una execució d'un clan mafiós. Però d'entrada, la víctima no té res a veure amb la màfia. Explica'ns qui és, Lídia Orriols.
Es deia Jean-Charles Mesmer-Lemort i tenia 63 anys. Era metge forense i anestesiòleg a l'Hospital de Perpinyà. Era un home molt conegut i respectat a la zona.
El primer que fa la policia és acordonar la zona. Parlen amb la Karim i li prenen declaració. Ella és l'única que ha vist alguna cosa. En acabat, escorcollen els voltants i troben, entre uns arbustos del jardí de la casa del davant, una escopeta retallada de les que es fan servir per anar de cacera. En aquesta casa, on han trobat l'escopeta a l'altra banda d'un camí de només 3 metres d'ample, hi viu un matrimoni ja gran, el Jean i la Thérèse Bastuil. La policia fa comprovacions i descobreix que aquella escopeta retallada és l'arma del crim. I encara descobreixen una altra cosa que sorprèn tothom. El propietari de l'escopeta és el vell que viu a la mateixa casa on s'ha trobat l'arma, al davant mateix d'on vivia el metge Jean-Charles Mesmer, ara mort. La policia deté l'home gran, el veí.
Jean Bastuil és un home de 84 anys molt conegut i estimat a Ribes Altes. Toca la trompeta a l'orquestra de vent del poble i pertany a la colla sardanista. És el propietari d'unes emblemàtiques vinyes de moscat de 28 hectàrees, a les quals ha dedicat tota la vida. Està casat amb la Thérèse, la seva dona de sempre. Van tenir dos fills, el Michel, que va morir als 52 anys, i la Marie, que va morir d'un ictus el 2008, quan tenia 64 anys, 2 anys abans del crim que estem explicant avui. Ara, el Jean i la Therese fan vida de jubilats i allarguen els caps de setmana a la seva segona residència, al Barcarès, a prop del mar.
Bastuil es deixa emmanillar sense obrir la boca. No diu ni paraula ni en el moment de la detenció ni durant les 48 hores que passa en dependències policials. Els investigadors estan convençuts que aquesta actitud demostra que no s'han equivocat detenint-lo, perquè creuen que una persona innocent protestaria i s'indignaria. Ara caldrà esperar a veure si el jutge opina el mateix que ells. Al cap de 48 hores, quan passa a disposició judicial, Bastuil obre la boca i parla per dir que sí, que ho ha fet ell. Diu que ha mort el monstre que va matar la seva filla.
Crims. Per què matem?
Fa un instant us hem explicat que el Jean Bastuil va tenir dos fills, el Michel, que va morir quan tenia 52 anys, i l'Anne-Marie, que va morir d'un ictus. Com s'explica, doncs, que Bastuil digui que la seva filla Anne-Marie la va matar Jean-Charles Mesmer? Aviat ho sabrem, i també quina relació tenien el Jean-Charles i l'Anne-Marie. De moment, el jutge dicta l'ingrés de Bastuil a la presó de Perpinyà a l'espera de judici. 23 dies després de l'entrada a la presó de Bastuil, el 7 de setembre del 2010, el seu advocat, Etienne Nicolau, presenta una denúncia en nom de la Therese, la dona del difunt, en què demana que s'aclareixi la mort de la seva filla Anne-Marie i assenyala al metge Mesmer, ara difunt, com a possible autor. Aconsegueixen que la policia obri una investigació, però cal tenir en compte que ja han passat 2 anys des que va morir i que, per tant, els investigadors han de treballar sense escenari del suposat crim, sense proves, sense autòpsia i amb el principal testimoni o sospitós, Jean-Charles Mesmer, mort. Com era d'esperar, tot i les bones intencions de la policia, amb aquestes condicions la investigació no va enlloc. Quan ja fa 11 mesos que compleix presó preventiva al centre penitenciari de Perpinyà, el jutge decreta la posada en llibertat de Bastuil. És un home molt gran, té una salut delicada i, a més, el magistrat considera que el perill de reincidència és nul. Això sí, haurà de continuar sota supervisió policial. Sentim el que Bastuil va dir als periodistes que l'esperaven a la sortida de la presó.
Home, fa-me i fotre ben que jo...
Bé, m'hauré d'explicar, no? Bé, m'hauré d'explicar algun dia. M'explicaré davant dels jutges. Cap problema. Ja arribarà el dia.
Se sofrirà. Jo vull veure el meu procés.
Vull veure el meu judici i, sobretot, el del doctor Mesmer. Això és el que més m'interessa, oi que m'entén?
El cas té un ampli ressò mediàtic. És la primera vegada que es deté per un possible assassinat una persona tan gran. A més, ja us hem explicat que Bastuil és un home molt estimat al poble. Hi ha molta gent que no el veu com un assassí.
És molt bon home, jo me l'aprecio molt. Jo hauria fet el mateix.
Jo hauria fet per ell.
I s'avanja.
Es va venjar, com tothom. Ja ho diuen, que la venjança és un plat que es menja fred.
Per entendre per què hi ha gent que es posa a la pell del presumpte assassí i que fins i tot el justifica, primer hem de saber quina relació hi havia entre l'Anne-Marie i la víctima, en Jean-Charles Mesmer.
Jean-Charles Mesmer i l'Anne-Marie Bastuil es van conèixer treballant a l'Hospital de Perpinyà. Ell era metge, cap del Departament d'Anestèsia, i ella, infermera. Es van enamorar i es van casar. Tots dos tenien fills de relacions anteriors. El Jean-Charles en tenia dos, l'Olivier i el Nicolas, i l'Anne-Marie en tenia un, el Ludovic, que també és metge.
Segons expliquen els amics i familiars, des del moment que va començar la relació, a Bastuil no li va agradar gens el Jean-Charles, però veia l'Anne-Marie tan enamorada que no gosava dir res. Feia només 2 anys que havia perdut el seu fill Michel i l'Anne-Marie era la nineta dels seus ulls. Per això, per tenir-la ben a prop, com que la Therese i ell passaven ja moltes temporades a la casa d'estiueig del Barcarès, van decidir fer una donació en vida a la seva filla. Li va donar el mas familiar, la casa on ara vivia el metge i on va ser assassinat. I el Jean Bastuil i la Therese se'n van anar a viure a la casa que hi ha just al davant, travessant el carrer.
Durant els primers anys, el matrimoni entre el metge i la infermera no va tenir cap problema, però amb el temps les coses van canviar. L'any 2008, l'Anne-Marie va saber que feia mesos que el Jean-Charles tenia una aventura, però no en va dir res a la família. De cara en fora, van continuar fent com si tot anés de meravella.
Sentim com descriu una amiga de la parella la imatge que projectaven.
Ella tenia molt d'encant, era preciosa, anava senzilla però sempre molt ben vestida. Quan passava pel carrer no podies evitar fixar-t'hi perquè tenia molt d'encant. Ell n'estava molt orgullós. És aquest amor intens que fa que em recordi d'ells dos, l'Anne-Marie i el Jean-Charles. Tant de bo totes les parelles fossin així.
Segons explica el seu fill Ludovic, a començaments de l'estiu, l'Anne-Marie va donar un ultimàtum al Jean-Charles. Si al setembre no havia deixat l'amant, es divorciaria d'ell. L'Anne-Marie coneixia perfectament aquest amant perquè també era, com ella, infermera de l'Hospital de Perpinyà. De fet, en aquest relat ja l'hem coneguda. És la Karine, que en el moment de l'afer amb el metge anestesista estava casada amb el director de l'Hospital de Perpinyà on treballaven tots tres, l'Anne-Marie, el seu home i l'amant. Però quan faltaven pocs dies perquè s'esgotés el termini que l'Anne-Marie havia donat al Jean-Charles, va passar un fet que va canviar per sempre la vida dels Bastuil. La seva filla va morir. You
want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Com va morir l'Anne-Marie, la filla de Jean Bastuil?
El 15 d'agost del 2008, al pic de l'estiu, l'Anne-Marie i el Jean-Charles, que de cara en fora continuaven fent veure que no passava res, se'n van anar al Barcarès, a 20 minuts en cotxe de Ribesaltes, a passar el dia a la segona residència dels Bastuil, els pares d'ella, però poc després de dinar, se'n van haver de tornar cap a casa. Això que sentireu ara és el relat que en faria després el mateix Bastuil per al diari L'Independent.
L'Anne-Marie va venir a dinar a la casa del Barcarès amb els Jean-Charles. El dia anterior havien estat amb uns amics a Béziers i no n'hi havia cap que es trobés malament. A les 3 de la tarda, l'Anne-Marie va començar a dir que no es trobava bé, que devia haver menjat alguna cosa que no se li havia posat bé. Quan sortia cap a Ribesaltes, li va dir a la seva mare: «Me'n vaig a descansar, ja tornaré després».
Al cap de 2 hores, a la casa del Barcarès sona el telèfon. L'agafa Bastuil. És el Jean-Charles. Li truca per donar-li per segon cop a la seva vida la pitjor notícia que pot rebre un pare. La seva filla, Anne-Marie, és morta. El Jean-Charles no li dona gaires detalls més. Només li diu això, que ha mort de cop. El Jean i la Thérèse Bastuil tornen corrents amb el cotxe cap a Ribesaltes, però quan arriben al mas, el gendre no els vol deixar veure la seva filla de cap de les maneres. Així és com ho explicarà Bastuil al diari L'Independent.
Estava estirada al llit, però en Mesmé no volia que la veiéssim. De fet, quan estàvem a punt d'entrar-hi ens va cridar: «Sortiu d'aquí!». Però és que no només nosaltres, no volia que la veiés ningú. La meva dona li va demanar que li tallés un floc de cabells. Al principi ni això volia fer.
Ludovic, el fill que l'Anne-Marie havia tingut amb una parella anterior, va ser l'únic a qui el Jean-Charles va deixar entrar. Estava en estat de xoc. Es va estar uns minuts amb la seva mare difunta i quan va sortir de l'habitació es va abraçar amb els seus avis, que estaven commocionats i indignats perquè no els deixaven veure la seva pròpia filla, el que era el seu propi mas. Enmig de tot l'enrenou, va arribar el metge de l'Hospital de Perpinyà que havia de certificar la mort de l'Anne-Marie. Va entrar a l'habitació i al cap de poca estona en va tornar a sortir dient que la causa de la mort era un trencament d'aneurisma cerebral, és a dir, un ictus. El 8 de desembre del 2014, 6 anys després de la mort de l'Anne-Marie i 3 anys i mig després de la del Jean-Charles, Jean Bastuil s'asseu al banc dels acusats de la secció penal del Tribunal de Perpinyà. La sala és plena de gom a gom i es respira la tensió entre el públic. Gairebé tots són veïns, amics i familiars de l'acusat, però també n'hi ha de la víctima. Molts mitjans francesos es fan ressò del judici.
Jean Bastuil compareixerà a partir d'aquest matí davant del Tribunal de Primera Instància de Perpinyà per l'assassinat del seu exgendre anestesista l'any 2010. El viticultor, de 89 anys, té un mòbil. Sempre sospitat que va ser el causant de la mort de la seva filla 2 anys abans.
Com que Bastuil ja ha confessat el crim, el judici no se centra en si va matar o no Mesmer, sinó en els atenuants que se li podrien aplicar a la condemna. I per valorar aquests atenuants, cal remuntar-se a la mort de l'Anne-Marie. Per això, la sala es fixa en els fets d'aquell 15 d'agost de 2008. Sentim com explica l'actitud de Mesmer aquell dia l'advocat de Bastuil.
El doctor Mesmer es va comportar d'una manera molt estranya. Més d'un deia que no se'l veia gens ensorrat. A més, no volia de cap manera que la gent veiés el cos. Com a molt un moment de no res, 20 segons, ni tan sols els pares de la Marie. A partir d'aquí sí que tot plegat comença a fer mala espina, sobretot perquè, a més, el fèretre es va tancar de seguida i després la van incinerar.
Il va y avoir une incinération.
Segons explica l'advocat, Bastouil va dir que no volia que s'incinerés el cos de la seva filla, però Mesmer li va dir que sí, que ho va deixar claríssim, que ell no tenia ni veu ni vot en aquesta decisió, que el marit era ell i, per tant, ho decidia ell.
Al principi volia redactar ell mateix el certificat de defunció, però la família s'hi va oposar i va trucar a un dels metges de l'hospital, que va venir a fer el certificat de defunció i va concloure que podria haver-hi hagut un trencament d'aneurisme.
Però hi ha alguna manera de comprovar-ho, això?
No, no es pot verificar, sobretot perquè el cos va ser incinerat.
Alors que le corps a été incinéré.
Després d'això, la família va descobrir que un trencament d'aneurisme no es pot detectar a simple vista, sinó que cal un TAC, una prova que al cadàver de l'Anne-Marie no se li va fer mai. Ni aquesta ni cap altra, perquè no se li va fer autòpsia. Ja heu sentit que el van incinerar. També es van assabentar que el metge que havia signat l'aixecament del cadàver era un subordinat directe del mateix Mesmer, un metge del seu departament, que treballava per a ell. Teresa Bastouil, la dona de l'acusat i mare de l'Anne-Marie, ho va explicar així al diari France Bleu.
Quan va morir, vaig veure clar que volia desfer-se d'ella sense autòpsia. Tu t'ho imagines? Ni hospital, no sabem què li va posar a dins d'aquella injecció. Res, ni massatge cardíac. Tot pim-pam. No volia rebre ningú, ningú la va poder veure. Es veia que l'Anne-Marie li feia nosa.
Sentim quina excusa donava Mesmer segons va declarar l'advocat de Bastouil al diari L'Independent per impedir als pares veure el cos de la seva filla.
Jean-Charles Mesmer deia, i d'això hi ha 10 testimonis, que l'Anne-Marie sempre havia dit que no volia que ningú la veiés morta, però ningú li havia sentit dir mai res semblant.
No va trucar als serveis d'emergències, no la va fer portar a l'hospital, res. Ni tan sols la senyora de fer feines, que venia cada dia, va poder entrar a l'habitació. Només una persona ho va aconseguir, un amic de l'Anne-Marie, perquè li va clavar una empenta al Jean-Charles i va obrir la porta a la força. Va ser ell qui va veure una xeringa.
El fill de la difunta, el Ludovic, que ja hem dit que també és metge, assegura que per entrar a veure-la es va haver d'enfrontar al Jean-Charles i que un cop dins es va fixar que la seva mare tenia una marca d'una punxada al braç. Li va preguntar al Jean-Charles què era aquella punxada i ell li va dir que era perquè s'havia trobat malament. Tenia migranya, estava molt marejada i li havia hagut d'anar a buscar medicaments per tractar els vòmits a la farmàcia de l'hospital. Concretament, va dir que li havia injectat primperan. A l'hospital de Perpinyà no hi ha ningú que pugui corroborar aquesta versió, però sí que hi ha testimonis que van veure altres coses. Ho explica l'advocat dels Bastouil.
Durant les setmanes i els dies anteriors a la mort de l'Anne-Marie Bastouil, el doctor Mesmer va intentar agafar productes de l'hospital per practicar l'eutanàsia al seu gos. Diverses persones, en diferents moments, diuen que van veure que intentava aconseguir aquest producte, però hem pogut comprovar que Mesmer i la seva dona no tenien gos.
Els pares i el fill de l'Anne-Marie creuen que el que li va injectar no va ser primperan, el medicament contra els vòmits, sinó succinilcolina. Aquest fàrmac es fa servir als hospitals per a les intubacions per la tràquea o per a altres procediments que requereixen molta relaxació muscular perquè conté anestèsic molt potent, el curare, que administrat en excés pot causar la mort per asfíxia. En qualsevol cas, la causa de la mort no es va poder determinar mai, bàsicament perquè ja us hem dit que el cos va ser incinerat de seguida.
Nosaltres dèiem, però per què es comporta així? No vam participar en res, ni en una lectura a missa. És que és molt gros. Ens va deixar completament de banda. Estic segura que va matar la meva filla, però no li tinc rancúnia. Quan vaig a posar una espelma per l'Anne-Marie, em poso un altre perill.
La família de l'Anne-Marie té moltes preguntes sense resposta. L'hospital de Perpinyà era només 3 minuts en cotxe de casa seva. Per què Mesmer no hi va portar l'Anne-Marie? O per què no va intentar reanimar-la ell? El Ludovic, el fill, està segur que no va fer-li cap massatge cardíac, perquè es va fixar que la camisa de dormir que duia la seva mare estava molt ben posada.
Fins ara hem sentit el que diu la família de l'Anne-Marie, però sentim què diu l'altra banda. Això és el que explica l'advocat de la família del metge difunt.
Creus que, a més més, amb 63 anys, li diria a un testimoni que estava buscant un medicament anestèsic per matar el seu gos, si no tenia gos? Tu creus que era tan estúpid?
La que era la seva parella quan va morir, la Karine, el veu incapaç de fer una cosa així.
No, no ho hauria fet mai, perquè no era un assassí. No ho portava la sang, no era un assassí. És impossible. No m'ho he cregut mai ni m'ho creuré mai. És mentida.
J'y ai jamais cru, j'y croirai jamais. C'est totalement fou.
La causa de la mort de l'Anne-Marie no es podrà determinar mai, però suposant que tingués raó la família Bastuil, quin motiu podia tenir Mesmer per voler desfer-se de la seva dona? Això és el que va dir l'advocat dels Bastuil a France Bleu.
Il a une maîtresse. Avec laquelle il va vivre.
Mesmer tenia un amant amb qui se'n va anar a viure immediatament després. La Marie es volia divorciar. Diversos testimonis que han declarat davant la policia judicial, Peritz, el mateix notari, expliquen que si es divorciaven, Mesmer ho perdia tot.
Si el divorci intervient,
il perd tout.
Si es divorciaven, el Jean Charles perdia la casa que Bastuil havia donat a la seva filla. Si l'Anne-Marie moria, se la quedava. I així va ser. Tot just l'endemà de l'enterrament de l'Anne-Marie, el Jean Charles ja era al banc signant els documents per heretar els seus comptes i quedar-se el mas.
Si fins aleshores havia intentat dissimular la seva animadversió pel Jean Charles, ara que la filla era morta, Bastuil va deixar de fer comèdia. No suportava el seu gendre. El trobava pedant i avariciós, capaç de qualsevol cosa per diners. L'antipatia, però, era mútua. El Jean Charles tampoc podia veure el Bastuil. La relació es va anar tensant fins al punt que gairebé cada dia hi havia enfrontaments, discussions o intercanvi d'amenaces. El mateix Bastuil ho explicava així a l'Independent.
En Mesmer em va tallar l'aigua i la llum del taller. Tot eren insults, discussions. Tenia les claus de casa nostra. Ens venia a veure cada dia i ens preguntava com estàvem. Nosaltres ni li responíem. Al cap de 6 mesos vam canviar el pany i ja no ens va preguntar res més. I es va acabar.
Bastuil no podia recuperar la seva filla, però volia recuperar el seu mas o, com a mínim, fer-ne fora l'home que ell considerava que era l'assassí de la seva filla. Però el Jean Charles ho tenia clar. L'havia heretat de la seva dona i, per tant, era seu. L'estira i arronsa va durar molts mesos i va convertir Bastuil en una autèntica bomba de rellotgeria. Segons la Karine, un dia fins i tot els havia amenaçat de mort.
Bastuil est arrivé fou furieux.
Bastuil va arribar fet una fúria. Va dir que vindria amb l'escopeta i ens mataria tots. Sí, estava molt, molt enfadat. En aquell moment sí que ens vam espantar molt.
Al cap de poques setmanes de la mort de l'Anne-Marie, la que era l'amant de Mesmer, la Karine, es va instal·lar al mas amb els seus fills. Bastuil explicava que ho veia tot des de la finestra del menjador de casa seva a l'altre costat de carrer. Veia com la Karine es posava la roba de la seva filla, conduïa el seu cotxe i fins i tot feia servir el seu mòbil i també les festes que feia fins a altes hores de la matinada.
Un company d'orquestra de Bastuil va explicar al reportatge de Canal Crime com vivia el seu amic aquesta situació.
Veure el seu gendre... Clar, hi havia una altra dona vivint amb el seu gendre. Veure'l circular amb el cotxe... Ells es creuaven sí o sí. Deia, és que veig passar el cotxe i m'agafa una cosa... És que, esclar, és una mica... Vivien a 3 metres l'un de l'altre, davant per davant. De vegades em deia... Un dia...
Un dia què?
Un dia passarà una de grossa i hi haurà problemes.
Quan el judici estava a punt d'acabar, Jean Bastuil, entre plors, va explicar que Mesmer el provocava, que creia que buscava que l'agredís.
La nit abans vaig anar a l'assaig de l'orquestra, on soc trompetista. Després vaig tornar a casa. La meva dona no hi era. Era la nostra segona residència al Barcarès. Jo vaig dormir a Ribes Altes. L'endemà al matí em vaig llevar, vaig obrir les finestres del meu despatx, al pis de dalt, i el vaig veure allà, amb la seva nova parella, esmorzant al jardí. Va ser el clic. Com una màquina alemanya, vaig anar cap allà, vaig agafar l'escopeta, jo sóc caçador, i li vaig disparar 3 vegades. Va caure mort a terra.
El president de la sala li pregunta com pot viure amb el pes d'haver mort una persona, sent com és un home que té tan arrelats els valors de la religió catòlica. Bastuil assenteix, li dona la raó i li assegura que coneix bé la Bíblia, però que tot plegat va ser el resultat d'una combinació de circumstàncies fatal. El judici a Jean Bastuil acaba el 12 de desembre de 2014. La decisió està en mans del jurat popular, que dedica una hora i mitja a deliberar. Passada aquesta estona, arriba el veredicte. Jean Bastuil és declarat culpable i és condemnat a 10 anys de presó. El fiscal havia demanat de 5 a 10 anys, així que se li va imposar la pena més severa. El seu advocat no s'ho esperava. Estava convençut que no seria tan alta i anuncia immediatament que hi presentaran recurs. Amb 89 anys, Bastuil es converteix en un dels condemnats més vells de la història judicial francesa. La pena que li han imposat és molt, probablement, una sentència de mort. A la sentència, però, hi ha un detall que crida l'atenció. El jutge diu que Bastuil és un bon home. Després de sentir la sentència, el mateix home que fins ara es mantenia impassible, que no deia mai ni una paraula, perd els nervis i intenta prendre-li l'arma a un policia per suïcidar-se. Dos agents l'agafen pel darrere i ho eviten. Bastuil està desesperat.
El 12 de desembre mateix, Bastuil ingressa a la presó de Perpinyà. El posen al pavelló dels nouvinguts. En aquest mòdul, els presos hi estan com a molt 14 dies fins que se'ls adjudica una cel·la definitiva. Però Bastuil s'hi quedarà mentre estigui pres. És la zona més nova de la presó, completament reformada des de fa menys d'un any i l'únic lloc on les cel·les tenen dutxa i telèfon per comunicar-se directament amb els vigilants en cas d'emergència. Com que Bastuil ha intentat suïcidar-se al final del judici, al pavelló dels nouvinguts el poden vigilar millor. Els funcionaris fan rondes per controlar-lo cada dues hores, fins i tot de nit. La direcció de la presó dona permís perquè el seu company de cel·la, un home de 60 anys molt tranquil, que s'ha entès molt bé amb Bastuil, es quedi amb ell encara que ja hagi superat el temps d'estada al pavelló de nouvinguts. L'ajuden tot, sobretot amb la medicació per a la hipertensió. Bastuil té la salut tocada i ja ha tingut uns quants desmais.
Bastuil ho passa molt malament. Al principi plora tot el dia, però a mesura que van passant els dies comença a reconèixer que és conscient que ha de pagar el que ha fet. La resta de presos el tracten bé i li comencen a dir papi, una manera carinyosa de dir avi en francès. El dijous 5 de febrer del 2015, quan encara no han passat ni dos mesos, el seu advocat aconsegueix treure'l de la presó alegant que té una edat molt avançada i que està molt delicat de salut.
Estic molt més tranquil per l'alliberament de Bastuil, perquè em feia por que es morís a la presó. Des que estava empresonat, la seva salut havia empitjorat molt. Avui ha sortit en llibertat a l'espera de comparèixer davant del Tribunal d'Apel·lació. També estic satisfet perquè, abans de la sentència, estava obligat a viure tancat a casa seva. No se li permetia sortir-ne. I avui no pot sortir de França. Pot passejar-se per on vulgui, excepte per Ribesaltes. També estava obligat a anar a la comissaria cada dia. I ara només és un cop a la setmana. Per tant, una situació de llibertat amb obligacions més normals, que entenc perfectament. Ha sigut la seva dona qui l'ha anat a recollir on estava tancat. No ens hem vist, però suposo que deu estar alleujat, perquè portava molt malament aquesta detenció, molt malament.
L'advocat de Mesmer també es pronuncia sobre la sortida en llibertat de Bastuil.
Seria indigne que un advocat, sigui de l'acusació o de la defensa, posés el crit al cel contra la posada en llibertat de ningú. La consecució de la llibertat és l'essència de la professió d'advocat. La posada en llibertat de Jean Bastuil respon només a qüestions mèdiques, a la seva edat molt avançada i per la por que suposo que deu tenir el sistema judicial que Jean Bastuil no pugui comparèixer per un problema de salut, al principi de precaució. Però hi ha un matís. El tribunal insisteix una vegada més en l'extrema gravetat dels fets que se li imputen a Jean Bastuil.
A partir d'aquí s'inicia un procés d'apel·lació que s'allargarà durant anys. El jutjat de Perpinyà està desbordat i li passen al davant altres casos amb acusats més joves que ell. Bastuil va morir l'11 de gener del 2017 a l'edat de 92 anys a causa d'un càncer. Amb la seva mort es va tancar el que a França es va anomenar l'Affaire Bastuil. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky.
Crims. Guió, Marta Freixanet. Alba Mor. Guió i coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. So good.